punt per arribar a les 12, això vol dir que li donem pas al que és la segona hora.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I obrim aquesta segona hora ara amb les seccions habituals. Primer, l'abans de l'informatiu, sabrem avui que ens parlarà l'informatiu en el punt de la una i seguidament el concurs, i avui és dia de sorteig perquè avui coneixerem el guanyador o guanyadora de la calçotada. Tot això ho fem amb l'Abel Font, que li donem la benvinguda a aquesta hora del matí. Abel, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora, Joan.
Molt bé, a la una tenim informatiu, com sempre.
I la flaire de sufragit que arriba pràcticament fins aquí.
Sí?
És que hi ha un dinar popular, un dinar a la llar del jubilat avui, especial. El dinar del Dia de la Dona.
Abans no feien sopar, havien fet sopar.
No ho sé el que havien fet.
Me'n recordo de fer els sopars també el Dia de la Dona.
Amb el Dia de la Dona es feien, hi va haver uns anys que es feia un sopar supermultitudinari a nivell de poble.
Ara va per grups.
Ara són més colles. I mira, aquest any coincidint amb divendres fa mitja por.
Ui.
Fa mitja por.
Ui, esclar, perquè el dia de cada dia la gent l'endemà treballava...
Aquest vespre, Joan, quan comenci a fer-se fosc, uita, apaga i vam-nos.
Cremarà l'escala.
Apaga i vam-nos i nosaltres cap a casa ben recollits, si un cas.
Sí, veient la pel·lícula que fan o la sèrie que facin...
El que ja convingui.
I ja està.
Fent,
pobre de tu que li diguis, aquestes són hores d'arribar...
No, apaga i vam-nos.
Exacte, i ben apagat i ben marxat.
Escolta'm, Joan...
Vinga, a veure, com ho tenim, això?
Posa'm a sintonia. L'Ajuntament tanca la comptabilitat de 2018 amb més de 5,2 milions d'euros de romanent de tresoreria positiu. Reduint l'endeutament es deixa a finals de 2018 en un 11,6%. Destaca l'augment de recaptació en conceptes com plusvàlues i obres i construccions. Serà el tema d'obertura a l'informatiu de la una. Esquerra Republicana de Catalunya a l'Escala proposa la creació d'una regidoria de dona i igualtat. Una regidoria des d'on aplicar polítiques d'igualtat de gènere i per visibilitzar la feina i el talent de les dones. Entre les mesures proposades es reivindica la figura femenina de Caterina Albert per sobre del seu pseudònim masculí Víctor Català. Cap de setmana, el Cor País Meu porta la llegenda del Comte Arnau a l'escenari amb un musical coral i poètic que es podrà veure demà al CER. La direcció va a càrrec de Ramon Manent. El podrem escoltar d'aquí a uns minuts a Ràdio L'Escala. La jove trompetista i cantant Andrea Motis i el cantautor de Vallecas Ismael Serrano completen el cartell dels concerts al Fòrum Romà 2019. Les entrades per a tots els concerts ja estan a la venda a concertsempúries.com i els preus oscil·len entre els 35 i els 22 euros. Agenda esportiva del cap de setmana. L'Escala juga contra el Besalú. Juga com a local al camp de Bellcaire. Donat el tractament que s'està fent a la gespa del camp d'esports de la muntanya del Pastor, s'ha arribat a la bona entesa amb el Bellcaire per utilitzar el seu terreny. En bàsquet, el sènior masculí visita el quart, en tenis de taula l'equip de superdivisió visita l'Universitat de Burgos. Esport de base, aquest cap de setmana juguen un total de 9 partits de futbol i 3 de bàsquet als terrenys de l'Escala. I agenda d'activitats per completar l'informatiu. El paper de la dona al món del cinema amb Rosa Ros i Carolina Rossic. Entrevista a tertúlia aquest vespre a l'Alfolí. Portes obertes al Bike Park de l'Escala i pistes de pump track demà dissabte al matí. Representació de la cançó del Comte Arnau. Presentació del llibre Soc feminista i no ho sabia d'Ariadna Oltra. I diumenge, Empúries, ser dona en el món clàssic, una visita guiada especial per aquells punts, racons de les antigues ciutats de Grècia i Roma que poden donar dades o explicacions de com era la vida quotidiana de la dona en el món antic. Meteorològicament parlant, anem de cara a un cap de setmana de molt bon temps, de temperatures a l'alça i amb un cel molt assolellat. És a dir, avui per fer una festa en en Sergi.
Vol dir que sí que cap de setmana, com ho he dit abans, fessin carnaval, també esplèndid.
Encara més esplèndid que la setmana passada.
Exacte. Per cert, que hi ha localitats que tindran carnaval aquest cap de setmana.
Sí, senyor.
D'elles és Olot, o Bisbal, també, i alguna altra.
Són, però, mira, ara s'ha acabat la sintonia, no? Per tant, tanquem el formalisme aquell d'informatiu i ara podem desformalitzar-nos una mica. Són carnavals de segona.
Sí, per dir.
Home, el carnaval és quan és. El calendari és quan és. A tu et semblaria bé, Joan, a veure, a tu et semblaria bé fer el Via Crucis vivent per Sant Jordi?
Home, no quedaria gaire bé.
Eh que no?
Bueno, quasi, quasi.
Aquest any, mira, aquest any quasi.
Va passar que el divendres sant era 22, i ens hem trobat, i l'endemà era 23, Que vol dir quasi, que es podia haver fet si hagués fet
any,
mal temps.
Aquest any, Sant Jordi aquest any és el dimarts després de Setmana Santa.
Però una setmana... Sant Jordi va ser dissabte.
O dit d'altra manera, agafant el model aquest del carnaval, fer Sant Jordi per la Pasqua Granada?
Perquè Sant Jordi és una festa, veus, que la pots portar a qualsevol època, no?
Doncs passar el Via Crucis una setmana més aviat, pel diumenge de Rams.
Diumenge de Rams, Via Crucis...
No, doncs per què el carnaval hi ha gent que ho fa una setmana després? Per què? Perquè tenen por que si ho fan el diumenge que toca, doncs la gent no els hi aniria perquè se'n van als carnavals grossos, com ara el de l'Escala.
Clar, com el de l'Escala.
Què vols que et digui, mira?
Sí. Mira, tenen establert així, nosaltres no els podem per fer canviar.
No, ho farem pas ara. De tertúlia sí que n'hi farem una mica de safreig. Posa sintonia, va.
Vinga.
Aquesta setmana som majors d'edat perquè un total de 18 persones opten al premi de la calçotada per a dues persones al restaurant El Mesón del Conde, que com en Joan sap, com jo sé i com tots vosaltres sabeu, les millors calçotades del món...
Les trobareu al Mesón
del Conde. He dit 18, però no hauria d'haver-ho dit, perquè dintre d'aquest llistat de 18 s'hi barregen diferents concursos, ja ho sabeu, i hi ha persones que ja han guanyat la calçotada aquesta temporada que no entren al sorteig d'avui. Sí que entraven en el de dimecres, però no en el sorteig. És el cas dels números 4, que aquesta setmana ja ha tingut premi, el número 5, que ja li ha tocat la... pas enrere. És el cas... del número 1, que ja ha guanyat la calçotada, el número 4, que ja ha guanyat el dècim d'aquesta setmana, el número 9, que ja ha guanyat una calçotada, i el número 11, que també n'ha guanyat una. Tots aquests són números que, si sortissin, tornaríem a sortejar.
Bé, doncs, del número 1...
fins al número 18.
Fins al número 18, no sé, amb les excepcions que s'han dit.
Amb les excepcions que ja hem dit.
Molt bé, doncs la cosa està per rodar.
Rodi que rodi la màquina.
Rueda que rueda y veras el mundo entero volar. M'ha sortit aquí el número 8.
El número 8 és el de la Pilar Franquesa, que no entrava en cap d'aquests casos de carència. Per tant, Pilar, moltes felicitats. Tens un val per anar a gaudir d'una calçotada per a dues persones al restaurant El Mesón del Conde el dia que vulguis, d'avui fins d'aquí a 15 dies. Hi ha un marge de 15 dies per poder gastar el tiquet que avui t'ha tocat. Pilar Franquesa, amb el número 8.
Doncs moltes felicitats, Pilar, i els oients ja ho saben, comencem a posar ja els comptadors tant del telèfon 972-77-1000 com també del número de WhatsApp el 627-40-53-99-0 també, i el nostre foli en blanc per ja anar l'emplenant de números per la setmana que ve.
Va, doncs, que en Ramon...
En Ramon t'espera.
Veig que frisa.
Doncs vinga, te deixem ja, deixem que entri en Ramon i comenceu a parlar del que serà aquest espectacle del Compte Arnau, que serà molt interessant.
Bo, el Compte Arnau.
Doncs vinga, jo us deixo.
Puntejant actes del cap de setmana, a banda de tot allò vinculat amb el Dia Internacional de la Dona, doncs hi ha un espectacle programat al CER amb un aire històric, com és la cançó del Comte Arnau, un musical coral i poètic del Cor País Meu que dirigeix en Ramon Manent. En Ramon el tenim avui a la ràdio i volem parlar-ne. Ramon, sigues molt benvingut. Com anem?
Moltes gràcies. Bé.
Jo que me n'alegro.
Vosaltres?
Mira, per aquí, fent ràdio.
Bé.
Fent ràdio, deixant entrar tothom a la ràdio i escoltant totes les històries que ens expliquen. Doncs... Avui, sobretot, escoltem molt i molt a les dones. Mm. Avui és un dia reivindicatiu, avui és un dia de tenir en compte les desigualtats que hi ha encara avui entre home i dona. Però, a banda de tot això, i que ja vam comentar a la tertúlia d'ahir, doncs ens agrada el que deia, puntejar el cap de setmana i escoltar-te tu, per això t'hem fet pujar, per parlar-nos d'aquesta cançó del Comte Arnau que fareu demà a les 6 de la tarda al CER. Què és la cançó del Comte Arnau, Ramon?
Bé, doncs amb la línia dels espectacles que hem anat muntant amb el cor País Meu, que és aquest cor que jo vaig fundar i que dirigeixo amb un grup de gent de Barcelona i un altre grup d'aquí de les comarques gironines, que ens anem trobant i anem treballant conjuntament. És un espectacle, bàsicament és un... nosaltres som una coral, som una gent que cantem cançons, bàsicament. El que passa que ens agrada que aquestes cançons estiguin vestides dintre d'un guió, amb un fil conductor, i que d'alguna manera expliquin alguna història, alguna cosa. Això ho vam fer amb l'exili, ho vam fer amb l'exili republicà, ho vam fer amb una història que explicava tots els esdeveniments de l'exili i posteriors. Després ho vam fer amb el genocidi càtar, com vam fer Moret, i ho vam fer amb Ulisses, que era com una glosa de l'Odissea d'Homer. En aquest cas hem agafat el mite del Comte Arnau a partir del poema que en Josep Maria de Sagarra en va fer, que és un llibre molt gruixut, amb molts endecasíl·labs, milers d'endecasíl·labs, i hem fet un extracte per acoplar-ho a una sèrie de cançons que el poema ens ha suggerit. És la història del Comte Arnau, és aquella història d'un home dolent, un home luxuriós, mal pagador, que maltracta els servents, els vassalls i les serventes i la dona i les filles i a tot qui i que per això és condemnat, un cop mort, doncs, a viure eternament muntat dalt d'un cavall, d'on surt de l'infern cada de tant en tant per complir la seva condemna, que és seguir... És, de fet, és el mite del Don Juan Tenorio, o fins i tot del Dràcula, però a la catalana. És la nostra versió del Bennett.
Ja ho crec. Però què li porten en Ramon? Què li porten en Ramon Manent a vincular-se o a decidir-se per el Comte Arnau? Per aquest mite, dius, mira, l'exili l'entenc perfectament, perquè era un any que es complia un aniversari rodó de la fi de la Guerra Civil. Els càtars, ho comprenc perfectament per l'interès que has tingut sempre per l'època medieval, tal i tal. L'Ulisses l'entenc perfectament, perquè, home, tinguin Empúries aquí al costat i sí. Aquesta vinculació amb el món clàssic, doncs, què vols que et digui? És clar que sí.
I el Mediterrani, bàsicament, la cultura mediterrània. Sí,
sí senyor. Sí. I el Comte Arnau ara m'acosta més, doncs, de trobar-hi l'argument del per què ara i aquí.
El primer que se m'acudeix de contestar-te és que estic com una cabra.
Bé, no t'ho negaré pas.
Però, en certa manera, en el Comte... sí, una mica és... Bueno, són bogeries, són dèries, no? Tot, no sé, la gent que fem coses, doncs ens movem per obsessions, per manies, per identificacions, fins i tot, no sé. En aquest cas s'ajunta la música, la cançó tradicional, perquè la cançó del Comte Arnau és una cançó que arrenca del segle XVI, segurament, o XV, molt antiga, molt antiga. La llegenda arrenca d'això i parla d'un tema medieval que també és una cosa que sempre m'ha remogut molt l'esperit, no? No sé, potser pensar que és un mite dintre de tot no massa conegut, sempre m'agrada intentar donar consciència dels valors culturals que tenim a Catalunya, i el Comte Arnau, una vegada vaig anar a una conferència d'un savi, que es deia Josep Romeu i Figueres, i em va deixar estabornit fent-me conscient de la importància d'aquest mite a nivell cultural europeu. O sigui, llavors, són coses que per dintre meu es van removent i de cop i volta un dia surten en forma d'espectacle. És així.
Això que veurem demà dissabte a l'Escala ja fa una colla de mesos que ronda. Ara, abans d'obrir micro, en parlàvem i me deies això, el primer assaig en públic el van fer l'estiu del 2017. Aviat farà cap a 2 anys.
Sí.
Com ha anat l'evolució d'aquest espectacle, d'aquest musical coral i poètic, que en digueu?
Bé, la veritat és que la producció, si se'n pot dir així, d'aquest espectacle ha sigut bastant feixuga, bastant lenta, perquè potser jo en un principi em vaig abrandar molt, molt, molt amb la història, em vaig apassionar molt i vaig concebre una cosa que era molt llarga, que durava 2 hores. Hi havia molt de text. Els cantaires se'n van queixar molt de dir, home, és que nosaltres som una coral, perquè ens fas fer tantes coses estranyes, no? Que com és fer una mica de teatre, interpretar papers, fer moviments escènics, tot de coses que m'ha costat molt reconèixer que sí, que tenen tota la raó del món i que m'havia de contenir més. Això va voler dir anar fent retallades. I ens hem passat 2 anys fent provatures, assajant a partir de les retallades de text, escurçant text, i això ha sigut molt laboriós, ha sigut llarg. Tant que es pot dir que només hem fet 3 representacions. La primera, que va ser la que tu esmentaves, que va ser un assaig general en públic, que el vam fer el mes de juliol, crec, al Teatre de Sal. Va ser una primera posada en públic. I després en vam fer una altra, ja va ser molt més tard, a Bellcaire, aquest mes de setembre passat. Entremig hi ha hagut tot aquest procés de retallar, i ara doncs vam tornar-ho fet a Torroella fa escassament un mes, i ara, doncs mira, ara toca l'Escala.
Toca l'Escala, i després hi ha idea d'anar-ne fent més actuacions, o s'acota per aquí el territori més?
Home, després de l'esforç que hem tingut per muntar això i donar-li un format una mica arrodonit i que...
Tant se val que es pugui amortitzar la feina.
Tant de bo ens sortissin 40 bolos, oi? Seria fantàstic. Ara, és molt difícil vendre espectacles d'aquesta mena. El país està com està. L'economia de les entitats culturals i... De fet, són molt baratos, perquè aquest no hauria de ser el problema. Però més que res, que hi ha moltes ofertes, hi ha molt de teatre, hi ha molt de cine, hi ha molts concerts, hi ha molta oferta, i obrir-se camí en aquest món és complicat. De moment no tenim cap més en cap altre lloc.
Recomana'ns el a tots els que ens estiguin escoltant ara mateix, és a dir, perquè ara el senyor tal o la senyora qual que té la ràdio posada mentre està feinejant a poca estona d'anar a dinar, doncs com faríem que es convencés de sí? Això que m'ha explicat en Ramon val la pena, vaig a buscar una entrada, li vendran a Ràdio L'Escala mateix,
sí.
I si la compren aquí a la ràdio li sortirà una mica més barata,
sí,
que si la compren a taquilla mateix. Sí. 5 euros aquí, 7 euros demà al CERT.
Bueno, doncs principalment si sou persones que us agrada la música, us agrada el cant i us agrada sentir cantar, doncs teniu l'oportunitat d'estar 1 hora i quart, 1 hora i 20 minuts en companyia d'unes cançons relativament ben cantades, tan bé com sabem, i guarnides amb un espectacle que si més no et pot entretenir una bona estona, perquè el que hi passa és realment impactant. O sigui, el comte aquest era un personatge amb unes passions i una manera de fer i de ser que impressiona bastant. No és una cosa quotidiana del dia a dia.
Uh-huh.
No, per això és un mite. Jo crec que el que nosaltres intentem que és que la gent s'ho passi bé i al mateix temps s'emocioni i al mateix temps reflexioni sobre algunes coses que tenim els humans que a vegades les dissimulem i les amaguem, però que hi són, doncs en aquest espectacle, en aquesta estona que pot passar amb nosaltres, doncs potser se li fan evidents. I no sé, que, bàsicament que pugui passar una bona estona, jo és el que crec que és principalíssim, no?
Tant de bo el cert s'ompli fins a la bandera per veure espectacles d'aquest tipus, i més fets per gent d'aquí o de ben a prop, si més no. Mm. Demà a les 6 de la tarda. I avui aquest vespre, què fa la Coral Groga?
Ah, això és un altre tema. Bé, la Coral Groga no és ben bé una coral, és una cita que tenim, una sèrie de persones que estem enfadats amb la situació dels presos polítics i que vam, bueno, personalment vaig adquirir un compromís el dia de Reis de l'any passat de tocar el cant dels ocells cada divendres i ens anem mantenint. Jo, a mi és una cosa que m'omple d'ànimos i de coratge veure que 80-90 persones cada setmana ens reunim al voltant d'una flauteta i d'un repertori de cançons que expressen la indignació i la impaciència i el malestar que tenim amb la situació politico-judicial que estem patint.
I estàs perdent gaires hores seguint el judici, les sessions del judici, Ramon?
Al principi me'l vaig agafar molt a pit, estava allà enganxat al sofà mirant la sessió. Com que estic jubilat, m'ho puc permetre bastant, tot i que era jubilat. Des que, bueno, soc jubilat, tinc tanta feina com abans. Però vaig notar que m'afectava massa i ara ho redueixo una mica i em limito més a sentir els resums que ja fan els noticiaris i així, perquè estar-se tot el dia enganxat a aquella situació tan inquisitorial, per dir-ho d'alguna manera, fa molt mal.
Seguint-ho en directe fa pensar o fa recular una colla de temps en la història,
de
no?
Segles.
Sí. El context, l'entorn, l'estètica, sí. I el discurs, sovint.
Sí, el llenguatge. Mm. És molt dur, és molt dur. No? Els judicis a les pel·lícules solen ser molt entretinguts, no? Perquè, clar, hi ha actuació teatral o cinematogràfica i, bueno, és una cosa que més està muntat, el suspens i el que sigui, doncs t'agrada molt, però aquí de disfrutar no es disfruta gens, tot el contrari. Jo les estones que m'ho he vist he patit molt.
No hi fem pas més voltes. La trobada de la Coral Groga cada divendres a les...
A les 8 del vespre.
8 del vespre, a plaça de l'Ajuntament.
8 a 9, ben bé, estem allà cantant.
Uh-huh. Perquè cantant a vegades, o sovint, o tant de bo, les penes se'n van, i és una manera, una vàlvula d'escapament cada divendres.
Sí, i és un sentit col·lectiu, sobretot.
Compartir-ho
amb... Compartir-ho amb altra gent i veure que encara som humans.
Doncs també no us ho perdéssiu, perquè això tots els divendres de l'any, des dels Reis de l'any passat, s'està fent a l'Ajuntament. A l'estiu es baixava a la platja, ara torneu a ser recollits a la Portalada o a la
plaça, ben bé, no? A la plaça,
ben bé.
A la plaça, sí.
I demà, per passar-ho una mica més bé, doncs aquestes passions terrenals i mítiques del comte Arnau al Cert. 6 de la tarda, 5 euros l'entrada si la veniu a buscar a la ràdio, 7 euros si la compreu allà mateix al Cert. Ramon, gràcies per venir a explicar-nos-ho aquí a la ràdio.
Gràcies a tu per convidar-me, gràcies.
Només faltaria. Fins ara.
Adéu.
El més calent a l'Aigüera.
Bé, això era el que ens explicava en Ramon Manent sobre aquest espectacle que se'n representarà demà al Cert, el Comte Arnau. Bé, i després d'escoltar l'entrevista, que aquesta secció que condueix al Font, avui per partida doble, recordem que a la primera hora ha estat Pau Márquez, el director del Blanc Music Festival, que ens parlava del concert que tindrà lloc també aquest dissabte a l'Espai Ter. Anem amb el cinema a la xarxa, aquesta secció que ens porta en Víctor Alexandre, que avui l'hem canviat d'hora, però que ens parlarà, almenys ens parlarà, de cinema polític. L'espai d'avui està dedicat a aquelles pel·lícules que ens parlen del món de la política.
Continguts en xarxa.
Queremos saber qué es lo que cedería a los comunistas.
Yo no pretendo cederles nada, senador.
¿Por qué no nos expone sus términos? ¿Es que le avergüenza hacerlos públicos?
No tengo de qué avergonzarme, y el senador lo sabe.
No responde a mis preguntas. Este hombre oculta algo.
Senador Knox, ¿quiere seguir interrogando? Esto no lleva a ninguna parte.
Lamento de veras el arbitrario empeño de la presidencia en silenciarme cuando puedo comprometer al testigo.
He sabido por todos que nadie, en ningún lugar y en ningún momento, ha podido silenciar al distinguido senador de Carolina del Sur.
Bueno, la verdad es que el señor presidente se está esmerando en conseguirlo.
Cinema a la xarxa, Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Albert.
Què tal?
Bé.
Avui, què? Volem parlar de cinema polític, eh?
Sí, cinema, com hem pogut deduir ja per aquestes paraules que hem sentit en aquest fragment, parlarem de cinema i política, perquè tenen una estreta relació. Hi ha moltíssimes pel·lícules, moltíssimes, que han abordat el tema de la política, ja sigui, per exemple, a vegades a través de biografies de personatges rellevants o d'episodis històrics que han succeït o, simplement, doncs, a través de la ficció. Aquest fragment que escoltàvem pertany a la pel·lícula Tempesta sobre Washington, de l'any 1962, d'Otto Preminger, amb un gran repartiment, amb Henry Fonda, Charles Laughton, ara sentíem precisament la veu que el doblava, Don Murray, Walter Pidgeon, Peter Lawford i Jean Tierney. Que, per cert, la Jean Tierney, pobreta, feia un paper de gerrumflors allà entremig de tots aquests llops, perquè era l'única dona, i és que no hi havia paper. La van posar perquè hi hagués alguna dona per allà al mig, però realment no té paper, pobra. I era una gran actriu, de manera que desmereixia fins i tot el paper que li havien donat. Com dic, cinema i política són coses que han anat sempre juntes, i fins i tot les cerimònies de lliurament dels Oscars sempre hi ha una mica de política, també. Nosaltres avui n'esmentarem 5 de pel·lícules. Una és aquesta, Tempesta sobre Washington, que gira entorn de la corrupció i la mentida.
Bé, de fet, quan parles de política, normalment les pel·lícules solen tractar sobre aquestes coses.
Déu-n'hi-do. La mentida a l'esfera política del món llatí no està castigada. Bé, una cosa, doncs, mira, que queda...
És el mèrit d'enganyar algú.
Sí, no és punible, i aleshores tothom la fa servir. Per això trobem que hi ha polítics que menteixen descaradament, alguns fins i tot ho fan sota jurament en un judici, menteixen sense que hi hagi cap problema, i, en canvi, en el món anglosaxó, doncs això no és així. La mentida és un pecat flagrant, és una altra cultura, i el polític, quan és descoberta la mentida d'un polític, aquest polític es veu obligat a dimitir immediatament, o, si no ho fa, és fulminat també immediatament pels seus superiors. Una altra pel·lícula que aborda el món polític és Mr. Smith Goes to Washington, que l'estat espanyol es va estrenar amb el títol de Caballero sin Espada. Aquestes anteriores, de l'any 1939, de Frank Capra, amb James Stewart, Gene Arthur i Claude Rains. Podríem dir que aquesta pel·lícula és un dels grans títols del cinema polític. Aquí James Stewart encarna un personatge que es diu Jefferson Smith, un polític molt ingenu, que inesperadament, contra tot pronòstic, ha estat escollit senador i viatja a Washington per exercir el càrrec. I allà, esclar, es troba, doncs, amb una colla de vividors que fan negocis corruptes d'esquena i a costa del contribuent, i pretenen que ell, que és novell, entri en el joc, simplement que entri en el joc. Però ell no hi entra perquè té uns ideals de netedat i de dignitat, i ell té una visió més neta de la política. I aleshores, a més té el president Lincoln com a gran referent, i s'enfronta als corruptes personificats en un senador que és el personatge que interpreta Claude Rains.
Actúa usted como si le faltara un tornillo.
¿Por qué no le dicen ustedes la verdad a la gente?
¡La verdad!
¡Este hombre quiere la verdad!
¡Este hombre quiere la verdad!
Dijo un gobernador bromista y no esperó a que le dieran la respuesta.
¿Cómo la quiere, senador? ¿Natural o embotellada?
La gente de este país compra sus periódicos, ¿y qué es lo que leen?
Bueno, esta mañana he leído que un incompetente payaso ha llegado a Washington haciéndose pasar por miembro del Senado.
¡El Senado!
Si pensara tanto en ser honrado como piensa en que es muy listo.
Honrados, somos los únicos honrados respecto a lo que les decimos a los votantes. A nosotros no nos tienen que reelegir como a los políticos.
Eso. Por ejemplo, les decimos cuando llegan los farsantes a hacer las leyes.
Y si es la verdad lo que quiere, ¿qué hace usted en el Senado?
¿Qué sabe usted de leyes, de hacerlas y de lo que el pueblo necesita?
No pretendo saberlo.
Entonces, ¿qué hace en el Senado?
¿Qué hace? Si es nombramiento honorífico.
¡Oh, claro! ¡Es verdad!
Cuando el país necesita hombres que sepan y que tengan una valentía que jamás han tenido, él viene a decorar un asiento y a llevarse honores.
¡Oh, pero votará, claro! Tal como sus colegas le digan que haga.
Sí, señor, como una marioneta. Asentirá con la cabeza y votará.
¡Sí! ¡Sí!
Un retrat força cru, no?, de sí, la política.
Sí, sí, però bé, ho veiem, passa a molts llocs. Quan els diputats doncs, voten en funció del que diu algú del partit, no voten en funció de la seva consciència, sinó el que diu el partit, i aleshores fan així amb el cap, com deia aquest polític. Mr. Smith Goes to Washington, de Frank Capra, va estar nominada als Oscars en 10 apartats.
Déu-n'hi-do,
és molt. Només en va guanyar un, va guanyar el millor guió original, però tenia unes nominacions molt importants, no eren menors.
Sí, no era el maquillatge, no?, per dir d'alguna manera, o...
Bé, no, eren més importants. Hi havia, fixa't, millor pel·lícula. Hi havia millor director, per Frank Capra, millor actor, James Stewart, millor actor secundari, eren dos, Claude Rains i Harry Carey, millor direcció artística, millor banda sonora de Dimitri Tiomkin, millor muntatge i millor so. Un altre film que entra perfectament en el cinema polític és All the King's Men, de 1949, de Robert Rosen, amb Broderick Crawford, John Ireland, Joan Drew i Mercedes McCambridge. Es tracta d'un film inspirat en un polític nord-americà que es deia Huey Pierce Long Jr., conegut com a rei del peix.
Ostres, no em sona de res.
Bé, allà, clar, aquí no, allà era conegut en el seu moment. Ara no crec que els nord-americans el recordin gaire, però era conegut com a rei del peix. Era un home de tendència populista, un demagog, que va arribar a ser governador de Louisiana i que va morir assassinat a l'edat de 42 anys, el 1935. Aquí ens mostra, ara sentirem un fragment d'aquesta pel·lícula, ens mostra un polític que ajuda els seus amics a engreixar els seus comptes bancaris i a conservar el poder.
Había un campesino que era como sois vosotros. Sí, era igual. Creció entre el barro y el polvo de la tierra. Sabía lo que era levantarse al amanecer y dar de comer a los cerdos. Y cuando aún no había salido el sol, andar 6 kilómetros para llegar a una escuela de una sola habitación. Sí, sabía muy bien lo que era la pobreza. Y comprendió que si había que hacer algo, tendría que hacerlo él mismo. Así que por las noches se puso a estudiar. Estudió derecho porque creyó que así podría cambiar las cosas un poco para él y para la gente como él. No voy a intentar engañaros. No empezó pensando en los campesinos y en las maravillas que iba a hacer con ellos. No, no, no. Empezó pensando en sí mismo. Pero de pronto comprendió una cosa. Que no conseguiría nada sin la ayuda del pueblo. Eso es lo que comprendió. Como si estuviera iluminado por un rayo de vuelta a su pueblo natal cuando una escuela se derrumbó porque la política había podrido los ladrillos.
Això d'un polític ajudant els seus amics a engreixar les fortunes tampoc ha passat mai, eh?
Per això vam fer una pel·lícula, perquè era una cosa molt estranya.
Sí.
Es dona la circumstància que abans que Robert Rosen donés el paper protagonista de All the King's Men a Crawford, l'havia ofert a John Wayne. Però John Wayne, que era molt de dretes, molt, i va dir que no, perquè ell doncs, només volia interpretar papers patriòtics. I aleshores, doncs, aquest no encaixava en la seva ideologia. I ves per on, en els Oscars d'aquell any, doncs, van estar nominats John Wayne i Broderick Crawford per dues pel·lícules diferents. Crawford per aquesta, per All the King's Men, i John Wayne per Les sorres d'Hiroshima. I, doncs, mira, la vida té aquestes coses. Es van dur a l'Oscar Broderick Crawford per la pel·lícula All the King's Men, i en John Wayne se'n va quedar sense.
Bé, a vegades la vida té aquestes coses.
Sí, de fet, la pel·lícula All the King's Men va tenir 7 nominacions i en va guanyar 3. Millor pel·lícula, millor actor, Broderick Crawford, i millor actriu secundària, Mercedes McCambridge. Ara passarem a una altra pel·lícula que es diu Rojos, del 1981. de Warren Beatty, aquí feia de director i també d'actor, una pel·lícula centrada en el periodista nord-americà John Reed, d'ideologia comunista, que va ser fundador del Partit Comunista dels Estats Units, i que ell va ser un narrador, un cronista de la Revolució Mexicana de Pancho Villa, va estar i amb Emiliano Zapata, tota aquella colla, i va escriure un llibre després també que es deia 10 dies que van colpir el món, i que ja es va centrar doncs en el derrocament del tsar de Rússia. Rojos és una pel·lícula molt llarga, dura 3 hores, o més de 3 hores.
Estic molt en contra d'aquestes pel·lícules.
Sí, sí, a més està dividida en dues parts.
Amb entracte i tot, eh?
No, quan, si la veus en vídeo, no hi ha entracte, però en tot cas és llargueta. La primera part narra la relació de John Reed amb la intel·lectual i feminista Louis Bryan, que és el paper que interpreta Diane Keaton, i també amb l'anarquista Emma Goldman, que el fa Meryl Stapleton. Aquesta dona era una dona molt important en la defensa dels drets. Edgar Hoover, que era el director de l'FBI, va dir d'ella, d'Emma Goldman, va dir que era una de les dones, des del seu punt de vista, esclar, era una de les dones més perilloses dels Estats Units. I a la segona part de Rojos, doncs, ja entrem a Rússia. Aquí ja no som als Estats Units, sinó a Rússia, i entrem plenament en el conflicte polític que es va produir l'octubre del 1917.
Tú no tienes que ir, quieres ir, recorrer el mundo con tus discursos, tomando resoluciones y organizando reuniones secretas. ¿Qué diferencia hay entre el Partido Comunista y el Partido Comunista Obrero, excepto que tú diriges uno y él dirige el otro?
Me he comprometido.
¿A qué? A aclarar que mitad de las izquierdas es reconocida por Moscú como el verdadero Partido Comunista de América. A poner fin a una disputa entre políticos burdos y malhumorados que no se ponen de acuerdo en su doctrina izquierdista. Para conseguir el apoyo de un comité de Rusia al que llamáis la Internacional y que tu grupo de 14 amigos intelectuales diga a los obreros de este país lo que han de pedir tanto si lo quieren como si no. Escribe, Jack. Tú no eres político sino escritor. Y tus escritos han hecho más por la revolución que lo que puede hacer esta lucha interna en 20 años.
Sembla mentida que passen els anys i els missatges són actuals, eh?
Sí, perquè t'hi pots identificar perfectament. Qualsevol causa trobes aquestes picabaralles aquí passa entre comunistes i uns són uns i els altres són els altres, però tots defensen el mateix, però en canvi se separen. I tot això, totes les causes, quan tenen accions, pateixen. És a dir, els costa molt reixir perquè aquells que les defensen doncs estan dividits entre ells. I jo sóc més que tu, i això no porta enlloc.
Els egos.
Sí, exacte. Bé, Rojos també recull una mica el triangle que hi va haver, el triangle sentimental, entre John Reed, Louis Bryan i l'escriptor Eugene O'Neill. John Reed i Louis Bryan eren matrimoni, i ella deia que estimava el seu marit, però que desitjava l'altre, l'amant, l'Eugene O'Neill. Per aquesta pel·lícula, Warren Beatty va guanyar l'Oscar al millor director. Jo crec que era una sobrevaloració, perquè és un home que venia de l'interpretació i està bé, la pel·lícula és meritòria, però en fi, també com per un Oscar. I la cinquena pel·lícula de la qual avui parlem és una pel·lícula relacionada amb el cinema polític, també, que es diu Doctor Strangelove. A l'estat espanyol es va estrenar amb el títol de Teléfono Rojo Volamos hacia Moscú.
Home,
sí.
Va fer servir més tard Andrés Montes, el mític narrador de NBA, que té el títol de la...
Sí, és que és una pel·lícula, a més, és molt bona, eh? És una pel·lícula magnífica de Stanley Kubrick. És una pel·lícula del 1961 i la va tenir... Bé, hi havia un repartiment molt bo, especialment Peter Sellers. Kubrick aquí ens mostra, en aquesta pel·lícula, Doctor Strangelove, la ineptitud dels nostres dirigents polítics mundials i la racionalitat també de la cursa armamentística i també la cursa nuclear que només pot conduir a la destrucció del planeta. Hi ha una escena al final, en la terrible escena final del film, que no direm per qui no l'hagi vist, en què, com a contrapunt d'aquesta terrible escena final, doncs sona una antiga cançó anglesa, en la veu de Vera Lynn, una cantant nascuda el 1917, que encara és viva, per cert, té 102 anys, i canta justament aquesta cançó que es diu We'll Meet Again. Ens trobarem de nou.
Bé, amb les notes d'aquesta cançó acabem el cinema a la xarxa que ens portava Víctor Alexandre, que avui l'hem passat, com ja els he explicat, a aquesta segona hora, degut a que teníem dues entrevistes pendents per activitats que es fan aquest cap de setmana, dues activitats musicals. Bé, ens posem ja al dia, no deixem el cinema perquè ara hem d'obrir les portes del nostre cinema paradís. I al nostre cinema paradís, per parlar de cine, hi trobem Jordi Orno. Jordi, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
L'arròs bo?
Boníssim.
Sí?
Sí, i un dia fantàstic.
El millor...
Una quantitat de gent impressionant. A més, és que es varen emplenar llocs d'allà on es fa l'arròs, que no... No he vist mai. Des de que es fa a baix a la pista... No es havia emplenat el carrer que dona, diguéssim, a la part de dalt.
Carai, de tot un ets. Bueno, esclar, el temps hi acompanya, sí, vulguis o no, si quan tens aquest primaveral...
Exacte, i... com que ja la previsió era de que si començava el mal temps seria l'endemà, i efectivament ho varen encertar-ho, perquè si hagués hagut de fer el dimecres no hagués pas pogut aguantar, però el dimarts va ser un dia fantàstic.
Tot i que ara sembla que també tenim uns dies...
Sí, ara, aquest cap de setmana també serà bonança. Mira, s'ha girat la truita, entre setmana ha fet una mica de fresca i tal, i ara arriba el cap de setmana i fa bo, i diuen que la setmana que ve tornarà a venir un altre front, no sé.
Sí, mira, perquè estiguem distrets, no? Perquè sempre que tinguem alguna cosa a parlar, ja saps que al dematí el primer que es parla és el temps.
Sí, sí.
Vas a buscar el pa, si hi ha cua, sembla que ha refrescat, avui sembla que...
Fa bon temps, per l'època que és, no. És que això del bon temps sempre és una cosa molt relativa. Vull dir que, clar, aquest temps que ha fet el febrer era bon temps? Doncs no. Perquè el febrer no ha de fer aquest temps.
No, però estem en una època que les estacions penso que s'haurien de revisar, alguna vegada.
Arriba el juliol i es posa a ploure cada dia o tramuntanada. Coi, no fa bon... Bueno, llavors ja no és bon temps, perquè evidentment, però ja no és el temps que ha de fer.
Arribem a vegades al mes d'octubre, que anem amb màniga curta, arriba a les fires de Girona, mengem gelat en comptes de menjar castanyes.
Però és que això, clar, la natura també es torna... L'altre dia estava mirant a la televisió, no sé si era un documental, no, era un programa d'aquests, un magazín, que parlaven, doncs, que esclar, moltes cries d'animalons, doncs, ja gairebé han sortit de l'ou, per dir-ho d'alguna manera. I, esclar, no estan encara en una època que si ve una fredorada puguin aguantar-ho, per tant ja veurem què passarà, igual que les plantes que comencen a brotar i llavors aquí a mitjans març fa una glaçada i es comporta tot per endavant.
Molt bé, doncs...
Ja veus que també podem parlar del temps.
Sí,
ja.
Sí, no? Dona per parlar. Però el que vull, que m'agradaria el tema tractar, avui ja saps que és un dia molt assenyalat en el calendari.
Sí.
Un dia lila, hi ha dies els vermells, que són els dies festius, i després hi ha un dia en l'any que és de color lila, que és el color del Dia de la Dona Treballadora, el Dia Internacional de la Dona. Jordi, la dona i el cinema. Sempre hi ha hagut queixes últimament que la dona no estava molt ben tractada en el món del cine, no li donaven papers de protagonista, alguns col·lectius que es queixaven.
Amb l'únic apartat en què ha sigut paritari el tema de anem a premis, per exemple, el premis, el paritari, l'actor protagonista, actriu protagonista, actor de repartiment, actriu de repartiment. A on hi hauria que entrar amb el tema de que no hi ha igualtat és amb la resta de premis, amb la resta d'activitats cinematogràfiques, amb quantes dones han estat nominades a millor directora, quantes l'han guanyat. Doncs això em sembla que l'altre dia, quan hi havia el tema de les nominacions als Oscars, doncs ho comentàvem, que L'única directora que ha estat nominada i que va guanyar el premi, no sé pas quants anys fa, la Catherine Bigelow en Tierra Hostil. Uh-huh. I vull dir que, esclar, i hauríem d'anar molt endarrere per trobar. Per tant, deixant a banda el món de la interpretació, que aquí... excepte que algunes pel·lícules de tipus bèl·lic o que, bueno, que el repartiment ha sigut exclusivament masculí, però bueno, també hi ha hagut pel·lícules que gairebé el repartiment ha sigut exclusivament femení. Mm. Als anys 40, George Cukor deia que era un director especialista en dones perquè moltes de les pel·lícules que feia, la majoria del repartiment era amb dones. Però bé, anem als apartats tècnics, i en els apartats tècnics sí que la cosa, doncs, ja la balança no està equilibrada. Aquí és on teoria la... Per això, últimament, hi ha aquestes reivindicacions en el món del cinema, i aquest any, vull dir, hi ha hagut força s'ha incidit força amb el tema de la igualtat de la dona en el món del cinema. Però això tant en els Goya com en els Gaudí, com en els Oscars, com a tots els premis que s'han anat donant, que és una mica l'altaveu que tenen aquests col·lectius per fer-se notar. Fa un parell d'anys el col·lectiu negre, doncs, va fer el cop de puny sobre la taula. Per què? Perquè en aquell any no hi havia cap. Però en canvi aquest any la cosa també ha sigut força repartida, hi ha hagut molta dona premiada, hi ha hagut molt de negre premiat. Ara parlo a nivell general, eh? Vull dir, clar que nosaltres, el públic sense ras, li entren pels ulls els premis d'interpretació perquè són els que donen la cara. Però si mirem tots els premis que hi han hagut en els Oscars, hi ha hagut una força diversitat en aquest món. Mm. O sigui que la cosa sembla que es va anivellant. Mm. Però bé, encara... Hauríem de dir... Ha de ser notícia, això? És que no ho hauria de ser. Mm. Ja hauria de ser una normalitat.
Sí, però ja saps que aquí costa. També, doncs, com dèiem, parlàvem del paper de directores, i aquí, bueno, hi ha una directora que està fent coses i ha tingut premis, com la Isabel Coixet.
Sí. No, i a nivell de cinema patri, bueno, la Carla Simón,
també,
amb l'estiu de 1993, tenim forces actrius que s'han passat al món de la direcció i que ja no només de cinema, perquè en el teatre també. Vull dir que, per tant, hi ha molta dona que a nivell artístic està sobresortint en aquest món. Falta que sigui reconeguda, però és que últimament estan reconegudes.
Estem ara que, bueno, que comencen a sortir dones, però ara si tiréssim anys enrere, anys 60, 70, 80, quantes dones podien trobar que dirigissin?
No.
Poder cap ni una?
No me'n sona cap. Clar. Poder en el món del teatre n'hi hauria alguna, però en el món del cinema, mm-hmm, no. Vull dir, potser sí, n'hi havia alguna. No vull pas dir que no, perquè... Però esclar, hauríem de tirar d'enciclopèdia...
Sí. Però allò aquella que diguessin una reconeguda que hagi fet això ara...
No recordes a una directora com pots recordar en Berlanga. Mm-hmm. Les coses que siguin clares. Mm-hmm. I, per tant, ha anat evolucionant i ara, doncs sí, tenim, doncs... Bé, bueno, ja s'han de veure, en els passats Gaudí, en els passats Goya, doncs hi va haver molta dona que va rebre o guió o direcció. I, bé, bueno, no anem tan lluny, la Rosa Ros, guanyadora de la direcció artística del fotògrafo de Mannhausen, que també era una directora, la Marta Argarona. O sigui que aquí ja teníem un bon plantell de personatges femenins que eren responsables de la pel·lícula.
Mm-hmm. També, si anéssim molt enrere, això, personatges amb força, diguem, femenins, tampoc és que n'hi hagués. Si no era pas la dona de, o la nòvia, o aquella... Ja, m'entens? Vull dir que era un personatge... No era el que portava la pel·lícula, la dona, més aviat, sinó que era l'home, no?
Sí, si deixem de banda actrius amb un caràcter molt ferm... Mira, l'altre dia feien... ahir o abans d'ahir, feien històries de Filadèlfia. Bueno, doncs, allà hi havia una Katharine Hepburn... I ja hi podia haver Gary Grants i,
sí, no, esclar,
i James Stewart i que... però aquí aquí la càmera seguia era a la Katharine Hepburn. Per tant, hi havia actrius que tenien una força. I bé, si per exemple parlem de la Vivien Leigh, lo que el viento se llevó, que bueno, sí, Clark Gable era un dels actors d'en aquell moment, però la novata, que era la que interpretava l'Escarlata O'Hara, doncs, déu-n'hi-do el pes que va tenir en una pel·lícula de gairebé 4 hores. Que
sí,
hi ha,
sí.
I amb un repartiment extensíssim.
Molt bé, doncs, Jordi, ja anem... avui volíem tocar aquest tema perquè és el Dia Internacional de la Dona i és important saber, doncs, parlar sobre el paper que té la dona en el cinema. Ens queden 10 minuts, Jordi, anem per les estrenes?
Anem per les estrenes, i com que és el Dia de la Dona, comencem per l'estrena, sí, ja, en què hi ha una dona com a protagonista.
Perfecte.
Que és una superheroïna de Marvel, Capitana Marvel. Per tant, aquí tenim una pel·lícula que, després de... Ja hi ha la Wonder Woman, hi ha la Viuda Negra, hi ha tota una sèrie de personatges, però que sigui protagonista de la pel·lícula, aquí tenim... Wonder Woman ja era protagonista. Però Capitana Marvel és un personatge de la factoria Marvel i que la pel·lícula ens planteja quins són els orígens d'aquesta superheroïna a partir, doncs, de lo que ens explica la història. Gairebé totes aquestes pel·lícules que són el primer capítol d'un personatge que es pot haver inclòs o no amb altres entregues com a personatge de repartiment, quan parlen d'ell en primera persona, sempre ens remeten als orígens de com aquest personatge s'inclou dins de la nòmina dels superherois de Marvel. Doncs bé, això és el que passa amb aquesta pel·lícula on Brie Larson, una actriu que sempre havíem vist fent drames, doncs ara aquí ens interpreta i es posa en la pell d'aquesta superheroïna, que per interpretar-la, doncs, va haver de passar-se uns quants mesos entrenant-se i posant-se catxes, que diríem, en el robot. Per tant, bé...
Comencem. Està fet després, això?
No, què vol dir després? Estrenés
una...
Fa molt temps.
Aprofitant el dia...
Com que aquest dia fa molt temps que se sabia, no sé si la distribuïdora l'ha inclòs aquesta setmana per coincidir. Però també, fa molt temps que estava previst que s'estrenés aquesta setmana.
És un bon efecte màrqueting, també, si vols.
També. Sí, és clar, mira.
Aprofitant que el Dia de la Dona i estrenant una pel·lícula amb una dona protagonista,
exacte.
Jo em penso que ja s'ho han fet venir bé.
Després, n'hi ha una altra també amb dona protagonista.
La
Mujer de la Montaña, una pel·lícula d'acció, d'activisme mediambiental, d'aquesta dona que és professora de cant coral i que, a més, doncs, té l'activisme mediambiental a dintre i lluita contra una empresa que, bueno, que és contaminant per el medi ambient del seu entorn. Les coses... És una producció islandesa, un cinema no massa conegut al resta del món, per dir-ho d'alguna manera, però aquesta pel·lícula, com que té aquestes connotacions mediambientals, bueno, la podem entendre tots, i a més l'entendrem encara més quan aquesta persona es troba amb el problema de que, esclar, ella es dedica a aquesta activitat i no li importa les possibles conseqüències, però quan rep la notícia de que li han aprovat l'adopció d'una nena, a cram, les coses poden ser diferents de cara al seu activisme. La Mujer de la Montaña. I, bueno, altres títols que tenim amb dones protagonistes, Les Herederes. Aquí no és una, són dos. Dues dones grans que fa 30 anys que viuen juntes i que han viscut molt bé gràcies a les seves respectives herències. I ara, doncs, els calés s'han acabat i cada una doncs, ho afronta d'una manera diferent. És una producció paraguaiana, la pel·lícula va estar preseleccionada pels Oscars, bé, però també protagonistes són dues dones.
Em penso que veig moltes casualitats,
Bueno, mira, què vols que digui?
Portem tres pel·lícules amb tres dones de protagonista.
Exacte. Una pel·lícula que té nom femení, però que no té protagonista femení...
És com un vas que arreglat,
no,
això?
És Mula. Mula és l'última pel·lícula produïda, no, perdona, dirigida i protagonitzada, i potser també produïda, ara no ho tinc aquí al cap, per Clint Eastwood. Té 88 anys i interpreta el paper que li toca. Doncs un home prop dels 90 que té un negoci d'horticultura, però que també té forces problemes econòmics i està tot sol. Aquests problemes econòmics fan que estigui a punt de que li embarguin el negoci, però li sorgeix una feina que només l'obliga a conduir i no, diu, caram, que bé. Però clar, per qui condueix? Doncs condueix per un càrtel de la droga de Mèxic. I de què fa? Doncs de mula, perquè mula és com es coneixen a l'argot del narcotràfic a les persones que transporten la mercaderia. Bé, doncs l'última pel·lícula de Clint Eastwood, que des de Gran Torino no havia dirigit i protagonitzat sí que havia fet, però o dirigit per un altre, o ell dirigia i no sortia, però les dues coses no des de Gran Torino. Per tant, si tenim el cap fresc de Gran Torino,
sí, tant.
Doncs ja és una garantia del que pot ser Mula.
A més, Gran Torino en tant la solen encara passar per televisió.
Bé, doncs segueix la línia d'interpretació i de direcció. Bé, continuem. Ara ja me sembla que de dones ja sí que en surten, però ja no és
no tenen tant de protagonisme.
Bueno, a Mula no en té cap. Ho he colat.
Aprofitant el nom femení.
Aprofitant.
Si fos un mulo, ja...
No, ja no. Bé, anem a una comèdia... Bueno, comèdia. Un thriller de suspens. Hi ha algun toc de comèdia, però és espanyol, a 70 Bin Ladens. Un Bin Laden és un bitllet de 500 euros. Em deien Bin Laden, perquè eren molt...
Sabien que existia, però ningú n'havia vist.
Exacte, i ningú sabia on trobar-lo. Bé, doncs aquesta és una pel·lícula espanyola dirigida per Koldo Serra i amb l'Emma Suárez com a protagonista, que doncs, interpreta una dona que té una situació personal que li exigeix doncs, poder aconseguir 35.000 euros amb urgència. 35.000 euros són 70 bitllets de 500. I, clar, la seva única opció és anar amb que li deixin un préstec. Però, mentre està fent les operacions en el banc, l'atraquen al banc. Clar, i ell es troba que, quan ja estaven a punt de concedir-li el préstec, al banc l'atraquen i, a partir d'aquí, s'entablirà una relació entre aquesta dona i els atracadors per un interès mutu.
I està aquí Podoler.
La pel·lícula està dirigida per Koldo Serra. Animació i en català. Corgi, les mascotes de la reina, és una producció belga, i ens parla d'un gosset, d'aquesta raça. Jo no sabia, no conec massa les races de gos, però Corgi sembla que és una raça de gos. I que, doncs, és el favorit de la reina d'Anglaterra. Això és l'època actual, I, és clar, però resulta que viu a cos de rei en el Palau de Buckingham, però arrel d'un incident, doncs, es veurà obligat a fugir i a viure als carrers de Londres com un gos petaner. Pel·lícula d'animació per a tota la família, amb aventures divertides. Per tant, és la quota infantil o familiar de la setmana. També tenim quota francesa, Ja no m'ho has preguntat.
No, com que he començat aquí,
ho hauries dit
al final.
He dit, ja irà vinguent. Doncs Habla bien de ti és una comèdia francesa que protagonitza en Fabrice Luchini, que interpreta un empresari que pateix un ictus, i a partir d'aquí, doncs, tota la seva brillant personalitat doncs, es veu afectada per problemes de parla i de memòria. Jo no sé en versió original com és, però si l'han traduïda bé, ha de ser molt divertit. Els equívocs que amb els canvis de paraules es produeixen en la pel·lícula. Això és molt interessant de poder seguir. I, bueno, em sembla que ja hem fet... Bueno, com a pinzellada diré que s'estrena una pel·lícula de zombis, que feia temps que no en teníem cap, es titula La noche devora el mundo. La pel·lícula es presenta en versió original subtitulada sobre una invasió zombi al París actual. Mm. També és de producció franco... no sé què, vull dir que té bé interès.
I ràpidament...
I a Torroella, Família a l'instante, una producció familiar... d'aquesta parella que volen ser pares i que quan ho